RAC+1 i Montse Interiors us ofereixen Cases amb Ànima.
Tenir la casa endreçada dona pau, però planificar la neteja i l'ordre a casa a vegades és una tasca complicada, i més quan hi viuen diversos membres. Per això és important organitzar-se i tenir un bon emmagatzematge, ben pensat. Com planifiquem el que necessitem? En què no pensem normalment? Volem que ens expliquin la Laura Martínez, que és interiorista, i la Clara Massons de Lama, que és organitzadora professional. Benvingudes a totes dues.
Gràcies.
Hola.
Estareu d'acord amb nosaltres que això de pensar en netejar i en tenir la casa ben organitzada ens dona pau? Aquesta seria la premissa?
Sí, ens dona pau tenir-la, jo crec, però pensar-hi, si hem de pensar gaire sovint, vol dir que alguna cosa no estem fent bé. O sigui, ho hauríem de pensar de tant en tant per recol·locar alguns canvis. Però això d'estar refent i removent tot el dia tot de coses, no ho veig gaire clar.
Hauríem de tenir una mica sistematitzat. Estàs d'acord també, Laura?
I tant, sí, sí.
I en aquest cas, els mobles i com pensem la decoració de casa pot determinar molt. De vegades, coses tan senzilles com un tipus de decoració més austera o una llum i uns colors més tranquils poden facilitar la gent que ja de per si som desendreçats?
Doncs sí. Jo, des de l'estudi treballem molt el que és l'organització de l'espai d'una vivenda i la distribució, doncs que estigui adaptat a les necessitats de cada família per poder tenir aquesta sensació d'ordre a casa i tenir les coses que necessites i no més. Uh-huh. Llavors això t'ajuda doncs, a tenir les coses al seu lloc i bueno, ens hem d'acostumbrar doncs, a no deixar-ho on no toca.
On no toca. Ara ho deies, jo crec que és una de les claus també. Les coses que necessitem per començar... llançar i tenir només el necessari, sobretot pensant en que la majoria de pisos d'avui dia són pisos petits, ja seria una premissa important per començar a portar bé les coses a ser endreçats?
Sí, el necessari i el que ens faci il·lusió, també. O sigui, sent realistes, és viure només amb l'indispensable és com una idea d'un minimalisme que viuríem amb un bol i una cullera. Aleshores, sempre fem el necessari i una miqueta més. És a dir, totes les aquarel·les potser no fan falta tots els colors, però més que em fa il·lusió tenir-les i m'ajuda a pintar i despertar la meva part creativa, no? Potser. Aleshores, potser no ser gaire estrictes només amb el que necessitem, però sí, com dèieu, no caure en aquest excés que aleshores ens crea molt d'estímul visual i ens trasbalsa una mica.
Accés en el que comprem i en els accessoris i en les coses que tenim, però també en el mobiliari. Sí. Fora accés de mobiliari?
Sí, mira, nosaltres venim d'una tendència del mobiliari low cost i de comprar molt perquè és barato. Ikeas, Conforames, que trobem... Oh, mira, em fa falta un prestatge, compro un prestatge. I vull dir, i que sí que venim d'aquesta tendència de tenir molts mobles diferents per moltes funcions... I jo penso que la tendència que estem anant ara és de respectar una miqueta més la vivenda, donar-li més mimo i anar a un mobiliari molt més funcional. Vull dir que la gent ara mateix sí que es gasta els calés, per d'una manera, no? en invertir, no? en aquests espais i de tenir un moble que sigui multifuncional i no tenir molts mobles de cada estil diferent, que això també embruta una miqueta el desordre visual.
És que és veritat, perquè jo, per exemple, primer quan jo vivia sola era bastant fàcil, no?, tenir-ho controlat, però això que dius de tenir molts mobles és com, ara que tinc fills, necessito un moble per les joguines, dius, ja, però quan hagin crescut una miqueta més i ja no necessiti posar aquestes joguines, aquest moble serà versàtil, em servirà per alguna altra cosa, perquè si no estem amb aquesta roda de ho baixo al carrer, o ho dono, o ho intento repintar o així per colar-ho en un altre lloc que no enganxa, no?,
Al final, quan són nens petits, sí que és veritat que jo no aposto molt per gastar molts calés en mobles, sobretot en la primera etapa de 0 a 3 anys, perquè al final necessitarà una cuna,
sí, sí,
una cuna
un,
i...
Un cucú, sí.
Sí. I de més. I sí que és veritat que de 3 anys, jo diria, fins als 8-9 anys, estan en una altra etapa que ja necessiten tenir el seu armari per la seva roba, el seu espai de llit i de més, però no necessiten un espai per estudiar. Llavors nosaltres el que enfoquem molt és fer habitacions en aquell nivell ja, invertir una bona habitació i que els mòduls que tenim ara per guardar tot el que és tema joguines i jocs, que després pugui evolucionar a formar part d'un escriptori o parts que necessiti el nen quan sigui més gran. Vull dir, sí que hi ha una primera etapa que jo recomano no gastar molt en aquest cas, no? Perquè al final són coses que quan tingui 2 o 3 anys ja no les farà servir mai més.
Quedaran caduques.
Clar, però a partir dels 3 anys, de 3 anys cap endavant, sí que crec que és el moment d'invertir en un bon armari, en un bon espai de lloc, de llit, i que aquest mobiliari pugui evolucionar. És més, nosaltres ara fem projectes i li ensenyem com seria l'habitació ara i com serà l'habitació d'aquí 5 o 8 anys, aprofitant els mobles, perquè veiem doncs, que, ja que és una gran inversió, jo ho entenc, doncs que pugui evolucionar amb... O sigui, fem habitacions evolutives, no?
Per d'una manera. Sí, evolutives. Que això seria en el cas dels nens, que potser seria el més evident, que anirà evolucionant i que anirà canviant. Però, per exemple, hi ha zones comunitàries on el desordre potser és més evident, que caldria i valdria la pena pensar-les molt bé. És a dir, menjador, per exemple. Quins mobles acostumen a ser aquells que al final no fa servir i quins mobles serien els òptims perquè siguin útils? És a dir, què guardem en el menjador normalment i què hauríem de tenir per ajudar-nos a endreçar? Sempre pensant en que tenim cases petites, que això és el que ens passa a la majoria.
Jo penso que la societat ha evolucionat i ja abans sí que guardàvem al menjador la doble vajilla per Nadal, la cristaleria, la coberteria, un munt de marcos, la enciclopèdia...
Tot.
Vull dir, i clar, tot això ha evolucionat i la jovent que ve doncs, ja no aporten aquestes coses. Jo penso que a la sala d'estar hem de tenir un moble que sigui pràctic per tenir algun lloc de manteleria per si vols dinar al menjador, sobretot per temes d'electrònica, PlayStations i de més.
Exacte, que això és un altre niu de desordre.
Sí, però bueno, n'hi ha molts mètodes que podem fer que tots els cables quedin ocults dins de les parets, en passar cables, que quedi després quan l'acabes d'utilitzar que quedi tancada i tu veïs simplement un moble. Vull dir, això seria com la part de saló, al final una miqueta de... d'on guardar el mando i de més, i sí que al menjador sí que sembla que intentem apujar amb un moble que t'ajuda a tenir una miqueta de desahogo.
Sí.
De la cuina, perquè al final són cuines que no són molt grans i al final doncs, sí que tenim com un moble d'apollo, no?, per a les coses del dia a dia, doncs la vaixella...
Sí, fins i tot les estovalles que sí. Estiguin guardades en allà, perquè, com dèiem, la cuina és un dels altres punts en el que acostuma a ser caòtic. Sí. Estàs d'acord amb que repartir tot el que necessitem per menjar, per exemple, per això són menjadors i cuines, no? Quedi repartit en tots dos espais?
Sí, depèn del nostre estil de vida. És a dir, si tu ets una família que quasi no mengeu a casa, que mengeu sempre fora, que no convideu a ningú i no necessiteu tenir gaires copes ni convideu a ningú per Nadal, potser no et caldrà res tenir res a la sala en aquest aspecte. I llavors sí que tindràs més coses electròniques, els comandaments, potser tens un espai de treball també que t'has muntat amb un escriptori. Però si el teu estil de vida és de convidar, de fer dinars i tens una cuina molt petitona, és quan necessites aquest espai extra per tenir-ho centralitzat. Però aleshores jo el que faria és, d'acord, doncs mira, copes, joc de cafè, si encara a algú li agrada el joc de cafè.
Clar, que hi ha coses que van desapareixer amb el temps, però n'hi ha que encara sí, ens agrada tenir aquestes coses.
A mi sí que m'agrada, però clar. Això és molt personal. De les estovalles, com tu deies, i després una part de baix, potser amb uns quants plats amagats, que és aquesta vaixella que traiem per ocasions especials que ens agrada, no? Treure els dies assenyalats. I després els altres mobles han de servir per a les altres funcions, però no recomano barrejar al costat de les copes, posar la Play, i al costat dels plats posar piles de recanvi i bombetes, perquè això jo m'ho trobo en moltes cases.
Acabem barrejant, i l'ideal és que cada cosa tingui el seu moble. Els mobles que siguin que no ens deixin veure el que hi ha dins ens ajudarà també a no tenir tanta sensació de caos?
Sí, això és una altra cosa que també ha evolucionat.
Amb portes que no es vegi, eh?
Les vitrines,
clar.
Que algun client ho demana i és com, oh, jo t'ho fico, però...
Clar, donarà més sensació de desordre.
Sí, clar, perquè ho has de tenir molt endreçat. Passa igual, ara em vaig a una altra estància amb els vestidors oberts. Vull dir, el tema dels vestidors són supermacos quan fem un reportatge de fotos per una revista, que triem exactament quina ropa, quina gamma cromàtica posarem i de més, però això és...
El dia a dia no ens ho permet.
No, vull dir, al final tenim roba de tots els colors, prendes llargues, curtes, i veure un vestidor sense portes, vull dir, per mi ha de ser un tema superprivat, perquè és molt lleig.
Clar, privat i a més que és on t'apacarem, segur,
sí. Difícilment. Doncs amb les vitrines passa igual, que al final sí, comences amb les copes, però et donen la postal de Navidad de la neboda i la poses allà, i et regalen una... espelma i la poses allà i al final, clar, allí tens un pupurri que visualment es veu. Llavors, això ho solucionem amb que sigui opac i que ja sigui fusta o vidre, però que sigui opac i que no es pugui veure de dins, perquè això també ajuda molt a tenir aquesta sensació de tenir l'espai ordenat.
Això pel que fa als mobles, algun moble d'aquests virtuosos que haguem descobert i que diguem, mira, aquests mobles van perfectes per menjador, que són hiperpràctics, és a dir, aprofitar, per exemple, sempre les cantonades, o amb un racó del sofà posar-hi també moble, mobles així de recursos aprofitant espais morts. Se us acut alguna cosa? Val la pena treballar-hi o millor que tot quedi poc moble?
Jo des del punt de vista de l'ordre i com a persona que té dos gats i aleshores que aspira sovint...
I criatures.
Dues criatures, dos gats, meva parella i jo... M'agrada tenir molt poquet, molt poquet.
També la Laura perquè... també va dient sí. No fiquem mobles, perquè,
clar, és que
perquè
passa,
sí.
Passa la rumba i ho has d'apartar tot, no neteja bé la rumba o qualsevol aspirador, no? I per això jo tinc bastant l'essencial. Si un dia em plantejo fer un canvi a la sala i potser vestir-la una miqueta més, potser quan no tingui gats i pugui canviar el sofà, i així aleshores potser sí que miraré més des del punt de vista decoratiu, però ara ho tinc com molt pràctic, que conjunti una miqueta la fusta, que m'agrada la fusta, i aleshores conjuntar és una manera d'ordenar visualment també, i tancar les coses, tancar-les perquè de seguida jo amb l'estímul m'atabalo, necessito molta pau, i tancar les joguines amb portes, en un moble, per exemple, que jo tinc, ara tinc tele, doncs sota la tele, em va molt bé tenir-ho tot allà recollit.
Aquest és un altre. Els crios, al final, acaben jugant als espais com el menjador. Per tant, també forma part del seu lloc d'estada, el menjador.
Sí.
I tenim les joguines allà.
Jo tinc una nena que ha fet 5 anys, i els tres primers anys de la seva vida, el saló era un xiquit part, sí. Clar. O sí. Vull dir, per molt
inevitable,
que
m'atabali
visualment veure allà la cuineta i totes les joguines, però al final ella volia estar on estàvem nosaltres. Uh-huh. Ara ja hem aconseguit traspassar totes les joguines a la seva habitació, però encara a vegades s'emporta. O sigui, vull dir, recull, ho torna a portar a la seva habitació, però al final jugarà a metges, porta totes les coses de metge al saló, jugar allà amb nosaltres i després ho recull, però...
Si és sempre que vem així, val la pena tenir un lloc on te deixar-ho tot al menjador?
No.
Definitivament no.
Personalment, vull dir, és que jo sóc una persona que m'agrada molt l'equilibri visual i no suporto veure coses per...
Pel mig,
sí,
no?
Sí, pel mig. Llavors jo li deixo que faci de més, però després ha de tornar a la seva habitació i almenys les zones comuns que quedin endreçades i... I la seva habitació ja és una altra història.
I per tant també passarà el mateix si treballem al menjador.
Sí.
Que quedi tot amagat, no?
Això em costa. És una cosa que cada cop ens demanen més perquè s'està fomentant molt el tema del teletreball. Però costa molt fer un espai de poder treballar l'ordinador al menjador que quedi bé estèticament i que no es vegi, perquè al final tots a l'escriptori o al despatx tens un munt de coses, no? De catàlegs, de llibres, de blocs de notes...
Desplegament.
Sí. Llavors, és difícil. Jo penso que si tens l'obligació de treballar cada dia a casa, jo buscaria una altra estància que no sigués al saló, i si has de treballar puntualment, vull dir, un portàtil de més, que sigui una cosa més que tanques i no es veu, doncs ja busquem doncs, coses que quedin maques i que quedin dins de l'estètica del menjador. I el que jo penso que també és molt important és donar aquesta sintonia a la vivenda de fil conductor, no? d'estil, de mobles, de color, per tornar a del que estàvem parlant, no? del tema d'organització i sobretot d'ordre visual.
Donar una coherència estètica que ens permeti també trobar aquesta pau. Sí. Algun consell per a tot aquest ordre al menjador, Clara?
Clar, jo quan estava a punt de fer el pas de dir, d'acord, l'habitació del meu fill és per descansar i la roba, però ara també hi portaré les joguines i els materials, el fill petit, que té ara un anyet, sí que necessita un espai de joc diferent, que ara és la sala, que és com habitació familiar, no és com quan era a casa dels meus pares, que era com la tauleta de vidre, tot allà no es pot tocar res, sinó és un espai familiar de joc. Perquè per característiques i seguretat és millor que tinguin habitacions separades, és a dir, el petitet es pot posar les fitxes de Lego a la boca, aquestes coses, no? I que li destrossa el que està fent el gran. Aleshores, per això tinc habilitades dues zones de jocs diferents. I estic d'acord amb tu que això, que quan ja pugui, ho trauré una miqueta del mig per no tenir tanta dispersió i joguines com per tot arreu, perquè la cuina, mentre fem el sopar, també hi ha materials, no?, perquè puguin dibuixar i així. I a mi em crea una mica d'estrès, això, perquè a més és, després de jugar, reculls l'habitació, la sala, la cuina...
Tot.
Clar.
Acabes recollint tota la casa.
Exacte.
I si a sobre hi ha algú que treballa al menjador, exacte, també passa exactament
aleshores,
el mateix.
Per mi la clau, jo he treballat molts anys al menjador, la clau és un, per exemple, un portàtil més o menys mono, o te'l pots forrar, i si el vols tenir a sobre, perquè, perquè no canti. I aleshores, la llibreta, si pots tenir una sola llibreta on centralitzar-ho tot, encara millor, com un bullet journal. I una estilogràfica o un boli, no necessitem 40.000 retoladors, i tancar-ho en un armari, tot això ho podem posar en una cistella, ho tanquem en un armari, i ens n'oblidem. I va molt bé pel coco per dir, he acabat la meva jornada laboral, ho perdo de vista. No estic sopant i pensant, ai, el mail, ai, això no ho he enviat. L'endemà, al matí, quan em poso un altre cop a treballar, agafo aquesta cistelleta, on tinc totes les meves coses, i em munto la paradeta.
I te l'has començat. Sí,
exacte.
Sí.
Uh-huh.
És que si no desconnectes.
Exacte, és també una manera de posar ordre mental.
Sí, sí.
A casa nostra. Estem parlant de menjador. Abans hem començat a apuntar a la cuina, el rebost és fonamental. A l'ordre, amb tots els productes de la cuina, també costa molt. Algun consell, perquè tot això també forma part de l'ordre? Un rebost, clar, no tots sempre tenim l'espai per un rebost. Com pot ser un rebost plebé en cases petites?
Mira, jo el rebost és... sempre sóc partidària de desfer-nos de coses, llançar-ho, vendre-ho, regalar-ho, reciclar-ho, però amb el rebost és el que sóc partidària de dir, si tu ets una persona que cuines i necessites ingredients, busquem lloc a altres parts de la cuina per ampliar aquest rebost. O sigui, perquè si no, tot atapeït no ho veurem mai endreçat. Jo recomano...
I no trobarem les coses?
No, perquè quedaran darrere i darrere i darrere. I se'ns caducaran. Recomano tenir safatetes i posar les coses amb les safatetes i amb contenidors. I tot queda molt més ben agafat i més harmònic si ho posem també amb pots. Que va ser que els pots de vidre ocupen molt més. Si tenim casa petita... Hem de fer un estil de vida en què, per exemple, nosaltres, tornant de la feina, passem pel súper i comprem. I això és que acumuli el súper, no acumulem nosaltres. Si vius a la muntanya i vas a comprar un o dos cops per setmana, aleshores sí que has de tenir una miqueta més de rebost per tenir més previsió.
Ah, segurament a la muntanya tindrem la possibilitat de tenir una casa més gran que no pas a la ciutat, que normalment les ciutats ens apreten a tots una mica, no? Sí,
depèn, si a la Cerdanya no, que és caríssim.
A la Cerdanya, exacte, a la Cerdanya tenim el petit, però imaginem que estem a Barcelona, que en podem anar a comprar cada dia. Hi ha recursos també a nivell d'interiorisme...
Els calaixos.
Que permetin... Els calaixos.
Sí, això és molt important pel que tu comentaves, que al final... Sempre que tenim porta i prestatge, sempre estem parlant que són mobiliaris que tenen una fundària de 60 centímetres i tot el que fiquem al final o ho oblidem o no els veiem i llavors el que fem sempre és, encara que sigui en porta, posar calaixos interiors, ja que sigui per posar les safates, els pots de vidre o el que sigui, que tu puguis obrir i puguis veure tot des del principi fins final. Al mercat hi ha un munt d'accessoris i de ratxes que li pots afegir al mobiliari, però jo després de molts anys penso que el més econòmic i a nivell més funcional que potser no mola tant com aquestes que surten i obres la porta i surt part de... Però és posar calaixos. Calaixos interiors, calaixos. I poder obrir ja diferents mides de calaixos, per pots petits o ja que siguin gaveteros, que són doncs, per aquests pots de llitre.
I tornem al que dèiem abans, fora vitrines, que no hi hagi vidre, ens donarà també més sensació de que una vegada tanques el calaix, allà es queda tot endreçadet, sí, i polidet i no cal veure-ho.
Sí, exacte.
Mètodes com el Marie Kondo, i després he vist que hi ha el KonMari també, seria el mateix?
Sí, és el mateix. La Marie Kondo diu que el seu mètode es diu KonMari i que ella es coneix com a KonMari.
Ahà. Poden ser útils o ja sabem que la Marie Kondo, quan va tenir criatures, se li van trencar tots els seus esquemes?
A veure, això ho hem de relativitzar una miqueta. Jo crec que es va fer molt famosa aquesta idea, però jo no tinc cap dubte que la Marie Kondo ho té perfectament endreçat tot. El que pot ser és que no tingui les coses tan recollides, potser el vespre diu, va, faig una recollida general i demà serà un altre dia. Això sí que m'ho crec. Però que jo crec que ara entrem a casa de la Marie Kondo i li obrim qualsevol armari i caiem de cul.
També hi ha el mobiliari que ens acompanyi a permetre'ns també tenir aquest sistema que encaixi amb el que tenim a casa, no?
Sí, finalment, a nivell d'armari, si estem parlant ja de lo que és habitacions i de més, després és buscar la forma de que s'adapti a tu perquè et sigui fàcil tenir endreçat lo de dins. Jo, per exemple, a casa estic acostumada a tenir-lo tot penjat, però tot. Bueno, la roba interior i de més no, però vull dir, tot el que són pantalons, faldilles, vestits, bluses, jerseis, tot està penjat. Per què? Perquè primer, quan planxem, ja ens estalviem, que després es quedin les marques de quan l'has doblegat. I segon, el que passava una miqueta al rebost. Vull dir, tu obres l'armari, ho veus tot penjat i tens la visió de tota la roba que tens i de la manera que em passava a mi també amb els calaixos, és que al final la samarreta que quedava al final del calaix quedava fet un relío allà i se t'oblidava perquè mai l'agafaves perquè no estava de les primeres.
Per tant, a la cuina calaixos, sí. A les habitacions armaris
amb barres. Jo aquesta és la meva... Jo intento sempre potenciar perquè a mi em funciona molt.
Mm-hmm. Clar, cadascú ha de fer el que li va millor i l'espai que té. I pel tipus de roba, no és el mateix tenir potser una roba més formal o tenir americanes per anar a treballar, potser algú que treballa en un banc, que algú que està a casa tot el dia o que és profe de ioga, que ho pot tenir tot doblegat i no necessita la verticalitat del penjador.
Uh-huh. I de totes maneres, cada vegada més la sostenibilitat ens porta a tenir menys coses a casa i aquesta seria la prioritat per l'ordre, tenir, sí, poquet i de qualitat.
Sí, jo penso que és tenir lo necessari perquè a vegades doncs les persones tenim molts sentiments, de molts records, d'això em dóna pena, jo la primera, amb totes les coses de la meva nena que s'està fent gran i jo guardo i a vegades doncs, reacciono i dic per què necessito tenir tota la roba de la meva filla guardada o totes les dibuixos que em fa, o de més, no? Llavors sí que a vegades hem de desprendre una miqueta aquesta part, no? I de dir, guardem, doncs, un vestit de record, o guardem un... I les altres coses doncs, les hem de donar, o llançar-les si estan... Mm-hmm.
Sí, sí, el que sí que està clar és que a l'ordre, com hem començat, dona pau, i intentarem tenir pau dins de casa, perquè l'ànima de casa nostra estarà més ben cuidada si trobem aquesta pau, no? En aquest refugi. Doncs, senyores, moltíssimes gràcies. Laura Martínez, interiorista, Clara Massons de Lama, organitzadora professional. Gràcies per haver estat aquí.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Montse Interiors t'ofereix ara les recomanacions per fer de casa teva una veritable llar. Perquè la qüestió no és com de gran sigui casa teva, sinó com de feliç t'hi trobis.
A Cases amb Ànima volem posar en pràctica tot el que ens proposen els especialistes, així que us recomanem que visiteu qualsevol de les 27 botigues de Montse Interiors o al web montseinteriors.com. Hi trobareu fragàncies pels diferents ambients que vulgueu donar a cada espai de la casa. Si voleu un de càlid i dolç, trieu el de canyella i fusta. Si preferiu la notadat més pura, trieu la fragància infantil Baby. L'ambient fresc i suau l'aconseguireu amb els de te blanc i talc rosa. I si voleu un punt més intens, la de te verd. Finalment, l'aroma corporatiu de Montse Interiors, un aroma, per tant, únic i el que més demanen els clients, el noir, net, suau i neutre. Recordeu que els micados són molt duradors i aporten un aroma constant i que quan es gasta no cal comprar-ho tot de nou, podeu comprar el recàrrec i reutilitzar tant el pot com els pals. Els perfums d'armari també són una bona opció i es poden aplicar directament a la roba de la llar, cortines, sofà o coixins perquè s'impregni l'olor i perduri durant més temps. Després del que hem sentit en aquest capítol, hem aconseguit tenir uns espais més harmoniosos, més serens i més endreçats, sense perdre de vista que les nostres cases no han de formar part de cap catàleg de revista. Les cases les volem viscudes, però això no està renyat amb l'ordre. De fet, cadascú té el seu propi ordre. L'important és que quan entrem a casa nostra ens hi sentim a gust i tranquils. Ara parlàvem de les aromes que ajuden a potenciar aquestes sensacions i els que sovint aporten olors que no ens acaben d'agradar són els productes de neteja. Gran part dels tòxics que hi ha a casa solen estar en aquests productes, així que reduir i simplificar-ne l'ús en el dia a dia ens permetrà disminuir la quantitat de substàncies a les quals estem exposats i, per tant, guanyarem en benestar. Saludem Sònia Flotats, directora del magazín sobre tendència sostenible So Good, So Cute. Sònia, benvinguda a Cases amb Ànima.
Hola, com esteu?
Fem un bon ús dels productes de neteja? Necessitem un detergent per a cada cosa?
A veure, en general fem un ús excessiu de detergents i productes per la neteja i en particular de detergents amb components químics i poc amics del medi ambient i de la nostra salut. La societat del consum actual ens ha fet creure que necessitem desinfectar i desengreixar moltíssim i, a més, cada part de la nostra casa ho ha de fer amb un producte específic, no? I se'ns omple la despensa de 1.000 envasos que al final són molt semblants, si ens fixem en les propietats, val? En desinfectants i desengreixants. De fet, podríem netejar la nostra casa amb productes 100% naturals, inclús ecològics, com pot ser un bicarbonat o un vinagre convencionals, que a més són molt més econòmics, es troben al supermercat i inclús el podem comprar a granel sense envàs. Sí que és cert que ni tenen l'olor que estem acostumats i en algun moment podem necessitar una dosi extras de desengreixants o desinfectants perquè a nosaltres ens dona aquesta sensació d'aquesta necessitat.
Actualment hi ha una consciència molt més marcada que fa uns anys sobre els tòxics que inhalem, de com s'impregnen i perduren en el temps en l'àmbit domèstic i de la necessitat de reduir-los per una qüestió de salut. Quines alternatives trobem als productes de neteja més agressius que acostumem a tenir a l'armari de la cuina?
En el mercat trobem productes de neteja ecològics. No sóc molt partidària de les certificacions perquè són tot un món, però és veritat que avui dia és una de les poques eines que tenim per diferenciar, no?, el gra de la palla. En aquest sentit, potser recomano, sobretot en productes de neteja, la Ecolabel, que és la de la Unió Europea, que és una certificació, bueno, òbviament, oficial i que, a més, està molt generalitzada en els productes de neteja i és relativament fàcil trobar-la i que ens garantitza, potser no, aquell producte no és 100% ecològic, però sí que s'ha intentat utilitzar almenys de productes nocius pel medi ambient i per la salut de les persones, val? I també a nivell ambiental, de plàstics, etc.
Precisament l'ús d'aquests envasos de plàstic és un dels reptes que se'ns plantegen també a nivell mediambiental.
En aquest sentit, tot i que no té a veure tant amb el benestar humà, sinó pel benestar del planeta, que al final també és benestar humà, també recomanaria que anéssim a cercar els productes de neteja a les botigues a granel i portéssim el nostre propi envàs, perquè en aquestes botigues, a part de que tenen normalment productes amb menys químics i més respectuosos amb el medi ambient i amb les persones, ens venen el producte sense envàs, podem nosaltres portar el nostre i això minimitza molt l'impacte ambiental d'aquest producte.
Sònia Flotats, directora del magazín sobre tendència sostenible So Good, So Cute. Gràcies i fins aviat.
Espero haver-vos ajudat. Gràcies.
RAC+1 i Montse Interiors us han ofert Cases amb Ànima.